Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de matí insegur. Algunes precipitacions febles i disperses al matí i millora de l'estat de cel pel cap de setmana.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 12 de novembre del 2021. Serà un dia amb alguna ploguda fins al migdia, però no tan abundants com les que en el que portem de setmana. A la tarda hi haurà més clarianes i les màximes arribaran als 16 graus, aproximadament. En conjunt serà un cap de setmana més tranquil a nivell meteorològic, tot i que cap al final, cap a diumenge a la tarda i a principis de la setmana que ve, pot tornar la pluja. En aquests moments tenim 15 graus a la Bisbal d'Empordà, tenim 15 graus a Calonge i 15 graus a Vilopriu, i plou ja, com dèiem, en alguna d'aquestes poblacions. Avui serà un matí regat. Notícies destacades avui, doncs, per exemple, una, dues de bastant indignats. La primera, que el Baix Empordà és la comarca de Girona amb menys inversió als nous pressupostos de la Generalitat. Detallarem avui al supermatí quines són les partides que venen aquí al Baix Empordà. La més destacada, potser, és la que permetrà la construcció de la nova escola de Vall-llobrega. Avui parlarem amb l'alcalde de Vall-llobrega, Rufino Guirado, i també amb l'Associació de Famílies de l'Escola de Vall-llobrega. L'altra notícia indignant, que tot i aquestes males inversions, la situació econòmica aquí a casa nostra és greu, perquè el Baix Empordà és una de les comarques on més es va contreure l'economia pel coronavirus, juntament amb la Vall d'Aran i la Selva. El Baix Empordà és la tercera comarca a nivell de contracció econòmica. Situació greu per culpa del coronavirus que hem de resoldre i que s'hauria de resoldre amb més inversió per part dels pressupostos, cosa que no passa. Avui al supermatí també explicarem la reacció de l'Associació de Famílies de l'Escola Barceloní Mates de Palafrugell, després d'haver denunciat que no portaran algunes famílies els seus fills a l'escola. Explicarem quin actor internacional està rodant una pel·lícula aquí al Baix Empordà. Explicarem també les novetats en el Club Costa Brava, el club de futbol, l'antic Llagostera, que canvia de mans, i com que és divendres, repassarem l'agenda per aquest cap de setmana. A les 8 i 3 minuts, som la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
I és el moment de conèixer la informació destacadíssima d'aquest matí de divendres aquí al Baix Empordà, i ho fem amb la redacció d'informatius de Ràdio Capital, amb en Sergi Villena, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell i l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
El Baix Empordà és la comarca gironina amb menys inversió als nous pressupostos de la Generalitat. Àlex.
El document presentat pel conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, apareix en els següents municipis del Baix Empordà: la Bisbal d'Empordà, Parlavà, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, Ultramort, Vall-llobrega i Verges. Un total de 6.576.275 euros s'invertirà en el Baix Empordà el 2022.
I el Baix Empordà és una de les economies on més es va contraure una de les comarques on més es va contraure l'economia pel coronavirus.
Juntament amb la Vall d'Aran i la Selva, el Baix Empordà ha patit una forta contracció en l'economia. Segons l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA, el valor afegit brut de la comarca es va reduir un 16% a l'any 2020.
Déu-n'hi-do, un 16%. Així, perquè sí. Pim-pam, un 16% menys de valor econòmic la comarca. Per cert, que aquest mes de novembre es tornen a fer els debats d'economia de Begur, parlant d'economia, que organitzen la Cambra de Comerç de Palamós amb l'Ajuntament.
Es tracta d'una trobada empresarial que té com a objectius analitzar i intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual i valorar quina és la millor manera de preparar les empreses per a fer front al futur. L'economista Xavier Sala i Martín serà el ponent convidat en l'edició d'enguany.
Un Un detingut per ferir amb navalla una persona a Palamós. Una baralla entre dues persones ahir al migdia a l'aparcament de terra que hi ha al carrer de Santiago, Banyeres i Godall de Palamós va deixar ferida greument una de les dues persones per arma blanca. Ho avança a Ràdio Palamós. Alertats per les trucades de testimonis, es van desplaçar fins al lloc dels fets tres unitats dels serveis d'emergències mèdiques i dues patrulles de la policia local per tal d'atendre la persona ferida. I l'Associació de Famílies de l'Escola Barceló i Mates de Palafrugell asseguren que no poden aguantar més els ocupes del costat de l'escola.
Ho va explicar Cristina Janó, membre de l'associació, ahir al Supermatí. Janó va assegurar que els ocupes de les cases annexes de l'escola fan barbacoes, posen música forta i fumen marihuana en ple dia mentre els nens fan classe. Per una altra banda, va dir que els Mossos els van comunicar que es farà un judici ràpid d'una de les cases properament per poder desallotjar-los.
Veurem com avança la situació, veurem si es recupera una mica la convivència a l'entorn de l'escola. El Memorial Democràtic estrena un nou espai en record dels treballs forçats que es van fer, una situació que segurament molts desconeixíem, els treballs forçats que es van fer a les excavacions d'Empúries.
Es tracta d'un plafó i de senyalització que recorda les tasques a què van ser sotmesos centenars de soldats republicans represaliats entre el 1940 i el 1942. Soldats que, en condicions precàries, van estar fent feines de restauració d'infraestructures i de descoberta de restes arqueològiques d'Empúries. Amb aquesta acció es vol recordar i retre homenatge a aquestes persones.
Importantíssim, això, importantíssim recordar, importantíssim descobrir, perquè segur que hi ha moltíssima gent que no sap que en aquest espai d'Empúries, espai preciós, per cert, en aquest espai d'Empúries van estar-hi treballant soldats republicans represaliats de forma forçada per descobrir i restaurar les infraestructures i les restes arqueològiques d'Empúries. Déu-n'hi-do, gràcies, Anna. I Liam Neeson roda una pel·lícula a S'Agaró, atenció, eh?
L'hostal de la Gavina de S'Agaró va acollir abans d'ahir el rodatge del film del famós detectiu creat per Raymond Chandler. Paral·lelament, durant aquests dies també hi ha hagut moviment de producció a la zona de Traumal i Cala Cristos de Platja d'Aro, tot i que no s'ha confirmat que sigui el mateix film de Hollywood de S'Agaró.
Això ho llegíem, en aquest cas, al Punt Avui, avançava la notícia. I ara, en esports... Una mica de succession al futbol local, eh? El Costa Brava, l'antic Llagostera, anuncia que ha arribat a un acord per vendre's al club.
El Costa Brava va anunciar ahir, a través d'un comunicat oficial, que el Consell d'Administració del club ha arribat a un acord per la venda d'un paquet d'accions a una empresa privada que assumirà el control de l'entitat.
Doncs canvia de mans el Llagostera just després de canviar de nom. I ara, recordem, es diu... ja no es diu Llagostera, és el Costa Brava i té la seu aquí, al Baix Empordà. I és divendres, repassem l'agenda cultural del cap de setmana amb l'Eugènia Güell, perquè aquest cap de setmana el Baix Empordà està de festa.
Durant tot el cap de setmana, Calonge i Sant Antoni se celebra la Festa Major de Sant Martí i Festa del Vi Nou. El vi i la cultura, doncs, seran els principals protagonistes d'aquesta festa que vol posar en valor les qualitats del vi de Calonge i també oferir activitats lúdiques i divulgatives. A banda d'aquesta, repassarem l'agenda de totes les activitats d'aquest cap de setmana al Baix Empordà.
Per cert, que Pals organitza un concurs de postal de Nadal.
Per participar-hi cal elaborar una postal en una cartolina blanca de DIN A4 que es podrà recollir a la biblioteca a partir del dilluns vinent 15 de novembre. Totes les postals participants es publicaran a la web i a les xarxes socials de l'Ajuntament.
Les 8 i 8 minuts i més enllà del Baix Empordà... El govern intenta convèncer la CUP fent gestos amb el Hard Rock i els Jocs Olímpics. L'executiu es compromet a no formalitzar cap candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern fins que no es faci la consulta al territori. En la negociació sobre els pressupostos de la Generalitat, el govern també ha ofert als cupaires excloure el projecte del Hard Rock dels comptes. Recordeu, el Hard Rock és el projecte d'ampliació, allò que havia de ser el Barcelona World, al voltant de PortAventura, Salou, que Barcelona World es va retirar, llavors es va plantejar l'opció de fer una, com una espècie de parc temàtic o un resort de Hard Rock, i finalment doncs, el govern diu que no inclouran cap partida als comptes relacionada amb Hard Rock i tampoc no presentaran la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern fins que no hi hagi la consulta al territori. D'aquesta manera el govern vol intentar pressionar a la CUP perquè aprovi els pressupostos. Els treballadors interins de l'administració pública d'abans del 2016, els que tenien feina abans del 2016, estan a un pas de ser fixos. Hi ha acord entre el PSOE, Unides Podem, Esquerra i el PNB perquè els interins que ocupen la mateixa plaça siguin fixos a partir d'un concurs de mèrit a banda. Per tant, els anteriors del 2016, segons aquesta mesura, segons aquest acord entre el PSOE, Unides Podem, Esquerra i el PNB, els anteriors del 2016 passarien a ser fixos directament i els que ho són des de l'1 de gener del 2016 serien fixos a partir d'un concurs de mèrit. I el Congrés ha avalat la polèmica renovació del Tribunal Constitucional amb, això sí, vots en contra del PSOE i de Podem. El Congrés ha validat les candidatures dels quatre membres pactats entre el PSOE i el PP, tot i que hi ha hagut diputats de la coalició que han trencat la disciplina de vot per qüestionar la imparcialitat d'un dels membres, que és el membre proposat pel PP, un membre molt polèmic. I per cert, atenció a això, han robat a punta de pistola els ordinadors de la família de Pujol. Quatre encaputxats armats van robar i destruir la furgoneta amb tot el material informàtic confiscat a la família Pujol des del 2014 en la investigació per suposat blanqueig. Déu-n'hi-do. Les 8 i 11 minuts, previsió del temps. Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hem d'esperar més pluja per avui, per aquest cap de setmana, o què?
Doncs avui fins a migdia encara són possibles precipitacions de caràcter feble i dispers, tot i que no seran ja tan abundants com ho van ser entre dimecres i dijous passat. La pluja dels darrers dies ha estat molt benvinguda al Baix Empordà, acumulant quantitats d'entre 35 i fins a 80 litres per metre quadrat. Un estat de cel, doncs, per avui força tapat al matí amb més clarianes a la tarda i una temperatura que es mourà entre els 11 graus de mínima i fins als 16 de màxima. Tot i que continua aquest lleuger flux de nord amb mar entre Gregal i Llevant, aquest vent ja no serà tan fort, amb cops màxims inferiors als 50 km per hora i amb maregassa a la costa. Dissabte, jornada en conjunt assolellada, alguns núvols alts a la tarda i sense vent. De cara a diumenge, però, a la tarda entra una nova tongada de vent del nord amb un inici de setmana vinent que ens pot portar a noves precipitacions.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. A radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 12 minuts, ens l'envien Dani Chicano.
No sé si coneixeu el festival Som Cultura, però us en faig 5 cèntims perquè crec que paga la pena que en tingueu notícia. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, a través del que anomena Club de Cultura i Identitat, ha convertit el mes de novembre, i ja van 6 anys, en un mes farcit de propostes de descoberta cultural per tal de contribuir a la desestacionalització del turisme, especialment el de caràcter local. Som Cultura ofereix més d'una cinquantena d'activitats presencials i familiars de descoberta del patrimoni, d'immersió en l'art o de visites teatralitzades. La meitat d'aquestes activitats, per ser recollides en l'epígraf Els museus a casa, són un recull d'activitats a distància i gratuïtes. Voleu exemples? Tots els que calguin. Com a novetat, enguany hi ha programada un parell de visites guiades pel seu mateix director a l'espai Circusland de Besalú. L'experiència anomenada molt gràficament La selva de fa 2.000 anys de la mà d'un arqueòleg. Un esmorzar literari sobre Josep Pla, una gincama digital a Castelló d'Empúries, un joc de pistes a Set Cases, un joc d'enigmes i misteris a Sant Joan de les Abadesses, un vídeo que ens mostra com fer saló d'anxova a càrrec del Museu de la Pesca de Palamós, una visita a la desconeguda mina d'aigua de Torroella de Montgrí, un taller de fang també per vídeo per fer un eriçó portallapis, o la representació teatral L'últim d'Aikiri a Lloret de Mar. És un tòpic, però és ben cert que tot sovint tenim el desig de conèixer llocs remots i fins i tot fem una gran despesa per aconseguir fer realitat aquest desig. I tanmateix, desconeixem força coses del nostre entorn. Som Cultura és una proposta molt atractiva i que us ho posa fàcil, sobretot perquè és una iniciativa amb un caràcter eminentment familiar. Tot i que el novembre ja ha començat, encara hi ha un munt d'activitats interessants programades aquest cap de setmana. Sense anar més lluny, teniu programades visites a Parlada, el claustre Sant Domènec, la que us deia Circusland a Besalú, un altre Camprodon a Set Cases, el joc de pistes, una visita guiada i activitat a l'entorn d'una exposició al Museu del Joguet de Figueres, o també una altra visita a esglésies romàniques de la Cerdanya. Entreu a somcultura.com, allà ho teniu tot, que si us avorriu és perquè voleu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui la veritat és que la cançó del dia té uns protagonistes claríssims. Uns protagonistes que es diuen Rosalía i The Weeknd, que han tret ja la seva nova cançó, una batxata que es diu La Fama.
Lo que pasó a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Que me lo decía yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
Bé, fins aquí La Fama i Rosalía, The Weeknd, que no sabem si és The Weeknd o Romeo Santos.
Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
Ràdio. La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Supermatí a Ràdio Capital.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, som al Supermatí, som a Ràdio Capital. El govern ja ha presentat el projecte de pressupostos pel 2022 de la Generalitat i nosaltres el que hem fet aquí a Ràdio Capital ha estat mirar-nos-ho a consciència i veure quines són les inversions aquí a casa nostra. Doncs bé, resulta que el Baix Empordà és la comarca de les comarques de Girona amb menys inversió. Quan inverteix el govern al Baix Empordà o té pressupostat invertir el govern al Baix Empordà aquest 2022? Doncs la xifra és de 6.576.275 euros. Per tant, una mica més de 5 milions i mig d'euros. Té tots els detalls l'Àlex Cordón.
Dins del Baix Empordà trobem varis municipis que ja tenen detallades les seves inversions de cara a l'any vinent. La Bisbal d'Empordà inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques per un valor de 38.856 euros. i el desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament per 5.829 euros. Aquest últim es va iniciar la construcció el 2010 i finalitzarà previsiblement el 2023, any per al qual hi ha previstos 1.876 euros més. D'altra banda, a Parlavà es desplegarà una xarxa troncal de fibra òptica entre aquesta població i Vilatenim, a Figueres, amb un valor de 334.539 euros. A Sant Feliu de Guíxols s'adequarà el projecte d'obra RAM, que són les cicles de reparació, adequació i millora, de construcció d'un sistema de protecció solar en l'edifici judicial amb 17.935 euros. I es donarà a terme obra RAM a l'Institut Sant Feliu de Guíxols per 176.287 euros. A Torroella de Montgrí es realitzarà una museïtzació de l'espai Illes Medes, del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, amb 529.486 euros. De la mateixa manera, a Ultramorta es rehabilitarà, en dos aspectes diferents, el pont de la carretera C-252 sobre el riu Ter en el tram entre la pròpia població i Verges. El primer, una obra civil d'1.881.055 euros el 2022 i 1.450.000 el 2023. I el segon serà la senyalització, l'abalissament i les defenses de 421.881 euros el 2022 i 42.188 el següent. El municipi de Vall-llobrega es construirà una nova escola per un valor de 933.100 euros el 2022 i 1.066.899 euros més el 2023. Finalment, a Verges s'acabarà de construir un consultori local, iniciat el 2017 i amb dues inversions diferents: l'equipament de maquinària, amb 63.000 euros, i l'equipament mobiliari, amb 7.000 euros. També acabaran de regular els semàfors de la cruïlla de la C-252 amb el carrer Canonge Iglesias, per un valor de 125.203 euros.
Ara, doncs, ho deies, Àlex, potser la inversió més esperada i més destacada d'aquests pressupostos és la que suposa la construcció de la nova escola de Vall-llobrega, no?
Sí, a la web de Nació Digital trobem les xifres totals per comarques i municipis de les inversions pressupostàries. El Baix Empordà, doncs, el nou col·legi de Vall-llobrega, per al qual la Generalitat destinarà més de 900.000 euros, és un projecte que, segons Ràdio Palamós, tant l'Ajuntament com la comunitat educativa de Vall-llobrega porten reivindicant des de fa més d'una dècada. Des de fa 16 anys, l'escola funciona amb mòduls i els 136 alumnes d'aquesta viuen una situació precària al centre. El nou equipament és un projecte que s'ha anat posposant per part de la Generalitat des de l'any 2010. Des de llavors, la comunitat educativa del municipi ha reclamat un major compromís amb el col·legi i la resposta sempre ha estat contrària, ja sigui per la crisi econòmica o perquè la Generalitat considerava que hi havia altres reformes prioritàries.
Les 8 i 22 minuts, Rufino Guirado, alcalde de Vall-llobrega, bon dia.
Hola, bon dia.
Per fi tenim pressupostada l'escola, la nova escola de Vall-llobrega, no?
Doncs sí, la primera notícia que vaig veure que tia, vaig entrar al pressupost de la Generalitat i ho vaig veure. A mi, informalment, ningú m'ha dit res.
No li havien dit res?
Ho vaig veure.
No m'ho puc creure.
No, va dir bé. Sé que el projecte estava, que volia licitar el projecte, això sí. El que me sorprèn molt, que estic d'acord, estic d'acord, les coses són com són. Em pressava pressupostada, som feinatge, sí, jo vaig parlar amb la Generalitat i estava pressupostada amb 1.900.000 euros. No sé si és que s'ha equivocat o què, ha hagut una retallada molt grossa.
Clar.
No sé per què.
El que...
devia veure abans el projecte, a veure què és el que...
Clar, el que veia més que hi ha pressupostat per aquest any 933.000 euros i per l'any que ve 1.060.000, que ja vindrien a ser aquests 2 milions. De fet, s'arribaria als 2 milions en dos anys.
Vale.
Clar, que no és una inversió que s'executi en només un any, sinó que es farà en dos anys, si hi ha sort, també hem de dir-ho, no, això? Perquè a vegades aquestes inversions que es pressuposten, després del que es pressuposta al que s'executa, hi ha molta diferència.
Sí, molta diferència. Clar, és una bona notícia, les coses aconseguin. Digues.
No, que el que em sorprèn és que vostè, vull dir, que ningú li hagi explicat com anirà això, vull dir, que com es farà la divisió, sinó que directament hagi hagut de vostè entrar al document dels pressupostos per poder-ho mirar.
Exacte, sí, ningú m'ha dit res de moment, com que tothom té tanta feina, suposo que ja un moment o altre m'ho notificaran. Vale. Jo estic molt content, això sí, ja fa molt d'anys que arrosseguem i espero que no quedi en res, com altres vegades. Vull dir, la il·lusió me fa molta, però fa tant d'anys que estem lluitant el mateix, perquè és que a Llobregat és necessari una escola, un equipament, com es mereix tots els infants. No és de Barcelona o Girona o d'un altre lloc, no. Per mi tots són igual. I la qualitat que tenen ara de l'escola d'aprenentatge que tenen aquí a Llobrega no és gaire normal. Però per quan ja van vindre de segona mà, i això per mi, pels nens, a mi personalment la fa molt de mal.
Quant temps fa que estan en barracons?
Fa 16 anys.
16 anys?
Ja van vindre de segona mà.
O sigui, van venir que no eren, no eren, eren de segona mà els barracons que van venir aquí i encara són els mateixos que fa 16 anys.
Els mateixos, i tant. Els mateixos, el manteniment els fa l'Ajuntament, i els gastos sabem el que ens costa mantenir-lo una mica en condicions. Sí, el col·le és una cosa que em fa molta il·lusió, però fa tant d'anys que ho estic batallant, i em fa molta il·lusió, però després queda no res, no? I ja estic una mica desanimat, no?
Ja.
Em sembla molt bé la notícia aquesta, però bueno, espero que no quedi en no res i que faci una escola Vall-d'Obrega com es mereixen.
Clar, l'escola aquesta... Disculpi, s'instal·larà, l'objectiu és instal·lar-la en el mateix espai on estan els barracons, on s'instal·larà?
Sí, fa 17 anys que van fer la donació, ensenyament d'uns terrenys que són d'equipaments que els fem servir per un lloc de futbol. Amb 300 barracons ara estan rústics, paguem un lloguer d'aquests terrenys. És a dir, cada any paguem un lloguer nosaltres aquests terrenys.
Ja
tenim reservat nosaltres el terreny.
Clar. Val. Clar, la qüestió ara mateix és això, com si es compliran els terminis o no. Esperem, no? Per tant, que es puguin complir i esperem que es pugui executar almenys tant com està previst entre 2022 i 2023. Per cert, clar, 2023 ja estem parlant d'any electoral, vull dir que això no acabarà en aquest mandat, no estarà fet ni molt menys. Deixi'm preguntar-li si vostè es presentarà a les noves eleccions llavors amb possibilitats de poder-ho veure fet en el proper mandat.
Doncs la veritat, en aquest moment no t'ho puc dir ni sí ni no. Estic bastant cremat, cremat, per exemple, jo crec que s'ha fet moltes coses amb pocs recursos, hem batallat molt i ja fa molts anys que estic a l'Ajuntament i la veritat m'agradaria, perquè tinc diversos projectes a la vista i m'agradaria, si no veus acabats, a veure, iniciar altres coses que tinc pendents. M'agradaria tornar-me a presentar per coses que no hi ha ningú imprescindible, evidentment, però és un projecte que vaig iniciar i m'agradaria tan sol, almenys, arriar-lo, no? Acabat, no? Perquè és un projecte bastant ambiciós, però que és Vall-d'Obrega. Però sí que m'agradaria iniciar-lo, perquè és una cosa que algú d'una persona, no?, que me va donar una idea i m'hi vaig agafar amb aquest projecte i m'agradaria que...
De quin projecte parlem?
Acabar-ho, iniciar-ho. Manem.
De quin projecte parlem?
Vull dir, quan arriba el seu moment, vull dir, el fet públic, no puc dir per res, però encara ho tinc ben lligat.
Doncs estarem pendents.
I no ho sé. M'agradaria, estic jubilat, però ja porto l'alcalde, fa 13 anys l'alcalde, des del 99 que porto l'Ajuntament, sempre governant, i m'agrada molt ajudar la gent, molt, moltíssim, i estic en un lloc idònic per poder ajudar a la gent. Però a vegades és més difícil, l'administració pública a vegades és més difícil.
Sí, sí.
Però bé, Rufino... encara queda un any i mig.
Rufino Guirado, alcalde de Vall-d'Obrega, felicitats per haver aconseguit per fi pressupostar la nova escola de Vall-d'Obrega i esperem que l'execució vagi endavant en temps i forma. Gràcies per passar pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Minut d'un quart, de dos quarts de nou del matí, som al Supermatí, som a Ràdio Capital, buscant les reaccions després de la decisió del govern d'haver pressupostat ja per fi la nova escola de Vall-llobrega. Hem parlat amb l'alcalde, ens ha dit que ell no en sap, vull dir que no li havien comentat oficialment res, que simplement ell havia vist el resultat o els diners que s'invertien en els pressupostos de la Generalitat. Això és el que deia l'alcalde Rufino Guirado, i el que volem fer ara és parlar amb l'Associació de Famílies, que són de les més afectades per aquesta decisió. Parlem amb l'Associació de Famílies de l'Escola de Vall-llobrega i en concret amb el seu president, que és l'Alexandre Wells. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per fi, no? També, és a dir, explicar una mica com es viu ara mateix a l'Escola de Vall-llobrega, com han d'estudiar els alumnes, què és el que han de fer, perquè realment 16 anys en barracons són molts.
Sí, bé, la veritat és que per part de les famílies feia temps que s'estava esperant. Bé, de fet, ja feia temps que estava promesa la nova escola i, bàsicament, doncs, simplement s'esperava que hi hagués aquesta escola el més aviat possible. Sí que ha trigat una mica més del compte, però la veritat és que les famílies, en els barracons, tampoc s'està passant malament, estan ben acondicionats i no és res greu pels nens. Sí que sempre esperes tenir un espai més definitiu i no tan provisional per un projecte de futur com l'escola.
Mm-hmm. Això em sorprèn, no? Perquè moltes vegades es parla dels barracons com una cosa a eliminar de forma superurgent, com una forma, anava a dir, tercermundista de fer escola, d'estudiar, però em dius que no és tan greu.
Bé, a l'escola de Vall-llobrega és una escola petita que també es posa en valor altres coses, com per exemple la sortida de l'exterior, medi natural, es fan activitats, òbviament, a dins de les aules, però també doncs a fora. I quan, si fos greu que hi haguessin goteres o que no estiguessin molt climatitzades, així seria molt més urgent encara. Però sí que és urgent en el sentit que l'escola s'ha de fer. Cal una escola. L'altra cosa és si l'escola aquesta serà prou gran o si és més petita del que s'havia dit en un inici o el que sigui.
S'haurà d'anar veient. En el vostre cas, em dèieu, és una escola que potencia molt el fet d'estudiar a l'exterior, o sigui, d'aprendre a l'exterior.
Sí, és una escola petita en què això permet que també que hi hagi diferents activitats i del medi natural molt a prop de l'escola, i això i forma part també d'una mica com del projecte, del propi projecte d'escola, que això que moltes famílies estiguin molt contentes amb aquesta escola, que podríem considerar escola rural per el nombre d'alumnes que té. Mm-hmm.
Perfecte, doncs, Alexandre Wells, gràcies per passar avui pel Supermatí per explicar-nos això, com es viu en aquests moments, com viuen el fet de portar els pares el fet de portar els alumnes, els seus fills, a una escola que fa 16 anys que està en barracons.
Hi ha altres temes que preocupen més, com per exemple la jornada continuada que sempre va penjant d'un fil i que són pròrrogues i així, i que això sí que hi ha molt consens entre tots els pares de que realment sí que cal mantenir l'horari aquest de jornada continuada.
I de moment està, això... està penjant d'un fil.
Sempre són pròrrogues d'un any, anem fent pròrrogues d'un any i no hi ha una decisió clara de quin és el model que es vol. De fet, més aviat és un altre model de l'horari saludable que implica partir la jornada obligatòriament.
Ja.
I aquestes coses doncs, també ens tenen preocupades de les famílies.
Clar, perquè suposa un canvi també en l'organització familiar, suposa un canvi important.
I tant, sí. I el canvi d'escola ja és un canvi, però al final vindrà a ser més o menys el mateix, tot i que sembla que el nou projecte tindrà menys aules, perquè la fan escola cíclica. I bueno, ja es mirava veient, encara no coneixem exactament el detall de tot plegat, però sí, ho anirem seguint.
Perfecte, doncs Alexandre Bels, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, per vosaltres.
Que tingui bon dia. Vuit i 36 minuts, més notícies. Molt relacionat amb el tema econòmic, de fet, 100% econòmic, i que també contrasta amb el fet que el Baix Empordà sigui la comarca de les comarques de Girona amb menys inversió als pressupostos. Això és un titular claríssim del dia. L'altre titular és que el Baix Empordà és una de les comarques on més es va contraure l'economia el 2020 arran del coronavirus. En concret, el valor afegit brut de la comarca d'aquí del Baix Empordà va caure un 16%. Per tant, després va per darrere de la Vall d'Aran, que anava en primera posició. Per tant, això és el que ho diu, això és el que diu l'anuari econòmic comarcal BBVA, publicat aquest dijous, que identifica les comarques de muntanya i els eixos de Girona i Tarragona com els més afectats en l'àmbit econòmic per la pandèmia. Té tots els detalls també l'Àlex Cordona.
En el cas de les comarques de muntanya, la caiguda del BAB va ser del 13,4%. Mentre que l'eix de Girona va ser del 13%. Pel que fa al Camp de Tarragona, el BBVA situa en el 12,6% la caiguda d'aquest indicador econòmic. L'entitat atribueix la forta reducció de l'activitat al descens dels serveis personals, així com una desacceleració en la demanda de serveis col·lectius. En regions on el pes del turisme és menor, en canvi, la caiguda de l'economia va ser menys accentuada. Segons l'estudi, les comarques que van experimentar un menor descens del BAB van ser la Segarra, la Ribera d'Ebre i el Pallars Sobirà. En el cas de la Segarra, la caiguda va ser del 2% interanual. Si bé és la comarca que menys es contrau, l'any 2019 va ser un dels pocs territoris a Catalunya on el BAB també es va reduir. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, la caiguda va ser del 5,3%, mentre que el Pallars Sobirà va ser del 5,7%.
Déu-n'hi-do, la informació que ens porta l'Àlex Cordón de com va caure l'economia aquí a casa nostra per culpa del coronavirus. Per cert, parlant d'economia, la Cambra de Comerç de Palamós, que organitza també amb l'Ajuntament de Begur aquest novembre la nova edició dels debats d'economia de Begur, una trobada empresarial que vol analitzar i intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual i valorar quina és la millor manera de preparar les empreses per fer front al futur.
La sessió es celebrarà dimecres 24 de novembre al Parador d'Aigua Blava i enguany comptarà amb l'assistència destacada de Xavier Sala i Martín, economista i professor a la Universitat de Columbia, que impartirà la ponència titulada «L'economia dels anys 20, reptes en la nova dècada, postpandèmia, geopolítics i tecnològics i com afrontar-los». Per participar de la trobada cal inscriure's prèviament, abans del 19 de novembre. Si hi esteu interessats, ho podeu fer a través d'un enllaç que trobareu al nostre web. Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica, posa en valor l'organització d'iniciatives com aquesta en un context actual d'incertesa global que poden ser molt beneficioses per al món empresarial del municipi i de la zona.
8 i 39 minuts, som al Supermatí. Continua el serial de la família, de les famílies que no volen portar els seus fills a classe a l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell, pels ocupes que hi viuen a les cases annexades. Ahir al Supermatí vam parlar amb Cristina Janó, membre de l'Associació de Famílies que ha denunciat la situació.
Cristina Janó va assegurar que la situació ja és insostenible. Va explicar que els nens fan classe amb les finestres obertes degut a les mesures de seguretat de la Covid. Això fa que les classes que queden just davant de les cases es vegin afectades per les activitats dels ocupes.
És normal que estiguin en ple dia fent una barbacoa en el jardí, entre tot el fum a la classe, la música a un volum molt elevat i, a més, bueno, fumant marihuana, no? Que ja ho vam dir. Tot això entra a les aules dels nens.
A part d'això, denuncia que els ocupes hagin interactuat amb els infants. Assegura que això pot ser perjudicial pels nens.
Que és l'últim lloc on els nens han d'aprendre això. El meu fill gran ara ja sap el que és la marihuana i no ho sabia, no ho sabia. No, jo no ho trobo, és que no ho trobo bé. O sigui, l'escola és un lloc on van a educar-se, a rebre uns valors, no sé, una seguretat. I jo ara mateix no trobo que la puguin tenir. Amb aquestes condicions, no.
Finalment, també assegura que la situació és especialment crítica durant els caps de setmana. Cristina Genó ha explicat que els veïns que viuen davant l'escola i les cases s'han queixat que directament hi ha tràfic de drogues.
Però els veïns de davant diuen que és increïble. O sigui, el cap de setmana es veu que és increïble. Tots els pisos de davant han fet vídeos, ens els han passat i realment és que hi ha este tràfic de drogues.
Per tot això, les famílies van anunciar que deixarien de portar els nens a l'escola si no se solucionava la situació.
Exacte, i és una situació complicada perquè l'Ajuntament tampoc pot fer-hi gaire res. Com que es tracta d'un habitatge no habitual, cal un ordre judicial per desallotjar els ocupes. Tot i això, sembla que hi pot haver novetats. Cristina Genó va explicar al Supermatí que els Mossos d'Esquadra s'han posat en contacte amb l'escola per explicar que es farà un judici ràpid. Genó celebra que hi hagi moviment per tal de buscar una solució.
Dic que properament ja n'hi hauria un d'una de les cases, o sigui que segurament el jutge ja ha vist la urgència o la gravetat del tema i potser, però bueno, tampoc no sé ni exactament quan ni res, és el que em va dir ahir la directora, que els Mossos havien informat que la cosa ja s'havia posat en marxa, semblava, i que properament ja hi hauria un judici. Doncs bueno, només amb això ja veiem que bueno, que potser ens ajudaran una mica.
Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí. Atenció a aquest cas, que desconeguts per molts, el Memorial Democràtic estrena un nou espai en record als treballs forçats a les excavacions d'Empúries. És un plafó i senyalització per recordar les feines a què van ser sotmesos centenars de soldats republicans represaliats entre 1940 i 1942.
Les excavacions arqueològiques d'Empúries es van reprendre en els anys immediatament posteriors a la fi de la Guerra Civil i a l'inici de la dictadura franquista. Per fer-ho van recórrer el treball forçat dels batallons disciplinaris de presoners de guerra que havien lluitat a l'exèrcit republicà. Primer reconstruïen infraestructures que havien quedat malmeses durant la guerra. Després també van ser destinats a les feines de descoberta de restes arqueològiques. Ho van fer fins a principis del 1942, quan van ser traslladats a Mallorca per fer altres treballs. Més endavant les excavacions van continuar, però ja amb la participació d'unitats més reduïdes de soldats de lleva. Els treballs es feien en unes condicions molt dures i s'acompanyaven de càstigs freqüents. A tot això s'hi afegia la precarietat, la manca d'higiene, les malalties freqüents i una alimentació deficient, fins al punt de motivar freqüents gestos de solidaritat per part dels veïns de l'escala. El record d'aquesta part de la història s'havia recordat fins ara en diverses exposicions, publicacions i conferències. També ha estat objecte de recerca i d'estudis, però quedava pendent la instal·lació en el jaciment d'un element estable de senyalització i d'informació per recordar-la i retre homenatge als seus protagonistes.
Importantíssima, la memòria i història que ens ha d'acompanyar sempre en tot el que fem. Sempre hauria d'haver-hi alguna cosa relacionada amb la memòria democràtica, i en aquest cas s'instal·len aquests plafons per recordar la feina que van fer molts soldats republicans en aquestes situacions tan precàries. 8:43, seguim al Supermatí. Sabem si una cançó com aquesta, una música com aquesta, serà la banda sonora de la nova pel·lícula de Liam Neeson, que, atenció, s'està rodant al Baix Empordà, concretament a l'hostal La Gavina, de S'Agaró, segons el Punt Avui. El famós detectiu privat, Liam Neeson interpretarà el famós detectiu privat Raymond Chandler, una pel·lícula de Neil Jordan. La presència de diversos cotxes clàssics aparcats a la pàrquing de l'hotel, que fa una setmana va haver de tancar perquè va acabar la temporada, va delatar aquesta producció i va fer que el Punt Avui descobrís que s'estava rodant aquesta pel·lícula a l'hostal La Gavina.
Paral·lelament, durant aquests dies també hi ha hagut moviment de producció a la zona de Traumal i Cala Cristus de Platja d'Aro, tot i que no s'ha confirmat que sigui aquesta mateixa pel·lícula de la que parlàvem a Saragossa. Aquesta nova producció a càrrec del reputat Gary Levinson mostra un Marlowe enfonsat en la misèria, solitari i sense feina, a qui contracten perquè trobi l'examant d'una hereva glamurosa. A partir d'aquí es trobarà immers en un problema en la indústria cinematogràfica de Hollywood enmig d'una llegendària actriu i la seva ambiciosa filla.
Tres quarts de nou del matí, de seguida repassem l'agenda cultural per aquest cap de setmana. Abans, notícies d'esports. Tot una notícia d'aquesta matinada, notícia d'última hora, perquè l'empordanesa Paula Badosa ha guanyat, ha arrasat, de fet, en la seva estrena a les 8 Finals. De fet, ha arrasat contra la cap de sèrie de la sèrie número 1 de les 8 Finals. La tenista de Begú ha guanyat 10 jocs seguits a la bielorussa Arina Sabalenka per segellar el triomf per un contundent 6-4 i 6-0. Per tant, desitgem tota la sort a Paula Badosa en aquestes 8 Finals. I, més a prop d'aquí, el Costa Brava ha anunciat que el Consell d'Administració del Club ha arribat a un acord per vendre un paquet de les accions a una empresa privada que assumirà el control de l'entitat. La família Alsina Tarragó, després de molts anys al capdavant, ha decidit vendre's al club, però, de moment, continuarà vinculada, segons el que s'ha explicat en el mateix comunicat via Twitter.
Sí, asseguren que els nous propietaris del club han posat com a condició la continuïtat total dels treballadors del club, així com de la direcció del mateix. Els canvis han estat constants en un club que des de fa uns anys viu una transformació important. La venda del Costa Brava per part de la família Alsina Tarragó és un nou capítol més dels canvis dràstics que està vivint l'entitat, que l'estiu passat va deixar el poble i el nom de Llagostera i va començar a jugar al Municipal de Palamós com a local. Tot per assegurar la supervivència del club després d'haver assolit l'ascens a la nova primera divisió federació, una categoria en la qual els resultats no estan acompanyant actualment l'equip.
El matrimoni Alsina Tarragó porta molts anys al capdavant del club aconseguint èxits esportius, però sembla que sense aquesta venda que ara s'anuncia estava en risc la supervivència de l'entitat.
Això asseguren des del club. I també destaquen que la nova propietat controlarà poc més del 50% de les accions. Això sí, el binomi Tarragó-Alsina continuarà formant part del nou projecte. És a dir, Tarragó continuarà en el rol de presidenta, però potser amb menys poder de decisió, i està previst que Oriol Alsina deixi de ser l'entrenador per passar a ser el director esportiu. Un moviment que també pot servir per redreçar el rumb i els resultats de l'equip amb l'arribada d'un nou tècnic i segurament també reforços de nous jugadors en el mercat d'hivern per seguir competint a la primera divisió federació. L'entitat també anuncia que en els propers dies donarà més detalls per explicar aquest canvi de propietat i també la reestructuració de la part esportiva.
Vuit i 48 minuts, de seguida tornem aquí al Supermatí i us explicarem què és el que podeu fer si voleu sortir de casa aquest cap de setmana aquí al Baix Empordà. Ara tornem.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
Del nostre web.
De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begur per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrada a sitbegur.com o a codetickets.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. L'Ajuntament de Pals t'informa.
Ara és el moment d'aconseguir el títol oficial de monitor d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. És un curs online que es farà del 17 de desembre al 15 de gener. A més, les persones de Pals tindran el 75% del curs subvencionat. Per a més informació, pots entrar a pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital. Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar.
La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme.
No paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Què tal, com esteu? Les 8 i 51 minuts, 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. Hem d'explicar què és el que podem fer aquest cap de setmana a nivell cultural i de lleure. Perquè aquest cap de setmana el Baix Empordà està de festa, i és que durant tot el cap de setmana a Calonge i Sant Antoni se celebra la Festa Major de Sant Martí i la Festa del Vi Nou. El vi i la cultura són els principals protagonistes d'una festa que vol posar en valor les qualitats del vi de Calonge i també oferir activitats lúdiques i divulgatives.
El dissabte 13 de novembre s'han organitzat una gran varietat de visites guiades i tastos a diversos cellers del municipi, com per exemple el celler Viníric, el celler Clos d'en Gomàs, Gil, i el celler Mas Eugeni o el celler Hort de Can Ribot a Sant Daniel. A banda, també s'han programat, per exemple, el tercer torneig d'escacs per adults, l'explicació del projecte Calonge Poble de Llibres i la primera cursa popular d'obstacles. Dos concerts posaran fi el dissabte, seran The Others i Diamond Stick, i també l'homenatge a la sarsuela Veus i Copla, que està a càrrec de la Copla Ciutat de Girona, i els artistes Beatriz Jiménez, soprano, Albert de Prius, tenor, i a la percussió Joan Torres, sota la direcció de Jesús Ventura.
En aquesta mateixa festa, el diumenge 14 de novembre, hi haurà el Mercat del Vi de Calonge.
També es farà la caminada a peu des del celler de Can Pere Clara fins a la Vinya del Pla. El Bisensitive, que posarà música dels anys 80 i 90 als vins de la Conca del Tinar i Calonge. I també es farà un concert a càrrec de Litus 3, entre altres activitats. Podeu consultar tot el programa sencer a radiocapital.cat. El divendres i dissabte, a més a més, també se celebra la Festa Major de Jafre. Dissabte a la tarda es farà la Festa de l'Oest, un partit de futbol i un concert d'Adrià Puntí a la sala del local social. I diumenge, a la plaça del Castell, es farà un vermut musical amb Downline XXL i sardanes amb la Copla de Ciutat de Girona a les 5 de la tarda.
Doncs ja ho sabeu, festa també a Jafre aquest cap de setmana. Mira, almenys els hi respecta el bon temps, perquè sembla que demà farà bon temps. Per cert, nom destacat, no?, la festa de Jafre, que és el d'Adrià Puntí. Escoltem una mica la música de l'Adrià Puntí. Puntí.
Pell et vull has entès. Cau l'enyor, qui sap on som.
Per avui mateix també hi ha un plat de, fort, un plat destacat de l'escena cultural d'aquest cap de setmana, és que el Festival d'Arts Escèniques Temporada Alta torna a Palafrugell avui.
Aquest cap de setmana arriba al Teatre Municipal de Palafrugell, al Teatre Les Irresponsables, de Javier Daulte, i dins del Festival de Temporada Alta podreu veure la història d'aquesta obra de teatre, que són la Núria, la Lila i la Fabi, que es disposen a passar un cap de setmana juntes, fora de la ciutat. La història parteix de la següent pregunta: què passaria si un dia, de cop, comencéssim a dur a terme tot el que ens passa pel cap? És a dir, quins són els límits del que està ben fet i el que està mal fet? Serà divendres, és a dir, avui, a les 8 del vespre, i l'entrada és entre 25 i 36 euros. A Palamós, d'altra banda, avui també podeu fer una visita guiada de la subhasta del peix. Es farà una explicació en directe del seu funcionament, les característiques de la flota, les espècies venudes i el paper dels compradors. Val 1,50 € i es farà aquesta tarda en diferents horaris. Pot ser a 4:45 de la tarda, a les 5 o a 4:45.
I demà dissabte el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols acull la tercera jornada de recerca etnològica de la Costa Brava.
El Museu de la Pesca de Palamós, el Museu de la Mediterrània de Torroella i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols presenten les recerques que han dut a terme. És d'entrada lliure i gratuïta i serà durant el matí de 11 a 2, i hi ha recerques sobre l'arquitectura anònima de les Gavarres, els allotjaments per estiuejants dels anys 50 de Sant Feliu, o per exemple les nanses i els nansaires, o els productes pesquers, i també la història del Montgrí, o un projecte literari sobre les converses de taverna. També a Sant Feliu de Guíxols, a les 7 de la tarda, es farà la inauguració de l'exposició Cortada, d'Antoine Chuecos, a la Casa Irla. Ell és un artista multidisciplinari que treballa sense complexos el dibuix, l'escultura, la música i l'escriptura.
I encara en teatre, diumenge 14 de novembre a les 7, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, podeu veure El gran comediant, amb Joel Joan.
Una competició desquiciada d'amics i d'egos que arribarà a ser literalment una qüestió de vida o mort. D'això és el que va l'obra El gran comediant. Les entrades van entre 19 i 38 euros. Aquest diumenge també a Sant Feliu de Guíxols, com sempre, hi ha el Mercat Municipal, de 9 a 2 a la plaça del Mercat i al Passeig Marítim.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Estan a punt de tocar a les 9 del matí. Abans d'acabar el Supermatí, hem de fer un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Doncs avui fins a migdia encara són possibles precipitacions de caràcter feble i dispers, tot i que no seran ja tan abundants com ho van ser entre dimecres i dijous passat. La pluja dels darrers dies ha estat molt benvinguda al Baix Empordà, acumulant quantitats d'entre 35 i fins a 80 litres per metre quadrat. Un estat de cel, doncs, per avui força tapat al matí, amb més clarianes a la tarda, i una temperatura que es mourà entre els 11 graus de mínima i fins als 16 de màxima. Tot i que continua aquest lleuger flux de nord amb mar entre gregal i llevant, aquest vent ja no serà tan fort, amb cops màxims inferiors als 50 km per hora i amb maregassa a la costa. Dissabte, jornada en conjunt assolellada, alguns núvols alts a la tarda i sense vent. De cara a diumenge, però, a la tarda entra una nova tongada de vent del nord amb un inici de setmana vinent que ens pot portar noves precipitacions.
Fins aquí aquest supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, amb Miquel 40, l'Albert Aparicio, l'Àlex Cordón, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, també la Marc Coll, en Marc Clapés, en Marc Vilà, la Maria Alzira, la Mariona Fernández, en Martí Seguer, la Nerea Cabello, en Sergi Villena i també la Marina Saura. Recordeu que al vespre podeu recuperar tota la informació del que hagi anat passant al llarg del dia a casa nostra a la nostra pàgina web i també a les nostres xarxes socials amb l'informatiu audiovisual que fem cada dia. Que tingueu molt bon dia.